TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 de maig, dia en què les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, fan vaga. Reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres.
Aquest sector està reconegut que forma part de l'etapa educativa, segons la normativa a nivell estatal, però després, a nivell de condicions, se'ls tracta com unes professionals, no ja de segona, sinó ja de tercera.
La Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Hi haurà el director del centre i d'una educadora per cada 3 classes. Tot d'una connectarem de nou en directe amb una de les escoletes afectades. Abans, però, repassam els titulars del dia. El vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife, va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana.
Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. Ho explicava ahir la ministra de Sanitat, Mónica García.
No va suponer ningún riesgo para la población canaria, ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
Una malaltia que el creuer ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos. A les 8 i mitja en parlarem amb Xavier Mesquida, cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma.
L'Ajuntament els ha donat 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
I avui tindrà lloc la 4ª conferència de presidents que se celebrarà a Formentera.
La presidirà Marga Proens i començarà a les 11 del matí. I seran presents els responsables de tots els consells insulars i entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
I condemnat a 7 anys de presó per maltractament i per amenaces, l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, finals del 2024.
Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament a la dona durant 15 anys. L'acusat també el jutjaran a finals d'any per la mort de la dona.
I queda vist per a sentència al judici del cas Mascaretes.
Va acabar a nit passada, després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
I en parlàvem fa uns minuts. Eivissa tornarà a viatjar des d'avui a l'edat mitjana amb una nova edició d'Eivissa Medieval.
La celebració es farà fins diumenge i omplirà els carrers i places de centenars de parades, espectacles, música, animació i activitats culturals. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa és Fran Torres.
És un evento que és el de los más importantes de la isla de todo el año y esto pues tiene una importancia y además que jugamos con una zona también importante que es nuestra zona patrimonio que es declarada por la UNESCO.
I en els esports, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió, una salvació que requereix guanyar diumenge a Somos, la que serà la primera de les 4 finals que queden als vermells. A la Champions ja està definida la final, PSG contra Arsenal. L'equip francès va empatar una i al camp del Bayern de Múnich, deixant així el global de l'eliminatòria en 6 gols a 5. I en tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda dels Masters 1000 de Roma després de perdre contra Matteo Arnaldi per 3 a 6, 6 a 3 i 3 a 6.
I pel que fa al temps, avui continua l'inestabilitat amb avisos grocs per pluja arreu de les Balears. Cesc Cifra, bon dia.
S'ha activat l'avís groc a Eivissa i a Formentera i a les 12 s'activarà a Mallorca i a Menorca. Ara començàvem amb un cel mig anigulat, però de moment tranquil·litat. A partir de mig matí ja podran tenir les primeres ruixades a Eivissa i a Formentera i també a migdia, sud-sud-est de Mallorca, i a poc aquestes ruixades avançaran a la resta de les illes. Tindrem, per tant, un capvespre complicat amb precipitacions intenses que poden ser persistents i també es mantindran durant el vespre. A Menorca s'ha d'aturar de ploure a partir de demà de matí. Una situació, per tant, de possibilitat d'acumular grans quantitats d'aigua a punts de Mallorca i també a Menorca aquestes pròximes hores. Esperant temperatures avui cap vespre una mica més baixes que les d'ahir, màximes avui entre els 20 i 23 graus. El vent de component est s'intensificarà aquestes pròximes hores, ja serà moderat, i a la mà tindran redols de maró. Ara començam amb una mà bastant tranquil·la, amb marejol i ones que no passen del mig metre d'altura, però així com avancem el dia, una situació un poc més complicada a la mà i ja amb ones que passaran del metre. Demà divendres encara possibilitat de precipitacions a primeres hores a Menorca i després ruixats d'evolució durant migdia, a punt sobretot de Mallorca, temperatures estables, i dissabte encara continuem amb la possibilitat d'algunes plogudes que ja seran acompanyades de terra roja. Per tant, de moment encara temps insegur i en temperatures que no canviaran gaire. Ara començam amb 18 graus a Sant Francesc, tenim 17 graus a Eivissa, 16 a Sant Antoni, a Mallorca 18 graus a Alcúdia, 15 a Algaida i 17 a Palma, i a Menorca tenim 16 graus a Mó i a Ciutadella i 18 graus a Es Mercadal.
I són ara les 8 i 7 amb Rafa Andresa, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, fan avui vaga. Exigeixen un canvi profund en el sector, reclamen el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. En aquesta hora anem en directe fins a una de les escoletes que avui secunden l'aturada en el marc d'aquest conflicte laboral. Vegem com funcionen els serveis mínims que s'han decretat, que diuen les educadores i les famílies. Caterina Bany és a l'escola infantil de Ses Cases Noves a Marratxí. Caterina, bon dia.
Bon dia. Aquí continuem des de primera hora del dematí a Sa Cabana i llegim ara mateix cartell justament a l'entrada d'aquesta escoleta infantil. Per exemple, hi pot llegir les mestres lluitam, també estem educant, i també educació comença als 0 anys i no pas en els 3 anys. De fet, de mica en mica van arribant aquí algunes famílies, hem de dir molt poques, poquíssimes, i és que heu de pensar que avui han reduït l'horari d'obertura d'aquesta escoleta a petició també de l'Ajuntament, s'obri de les 7 i mitja del dematí fins a la 1 del migdia i, a més, sense servei de menjador. Hem de pensar que és una de les mesures decretades, també hi ha servei mínims, decretats en aquest cas per la Conselleria d'Educació, una direcció de més, una directora en aquest cas, i dues educadores per un total de 68 infants, recordem, de 0 a 3 anys. Aina Caimari és educadora, reivindica aquestes millores urgents. L'escoltam.
Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial.
Hem de dir que les educadores han rebut, això ens informa, el suport gairebé majoritari de les famílies. Escolta'm aquesta mare que a primera hora del matí ha hagut de dur el seu infant aquí a l'escoleta perquè diu no pot conciliar. L'escolta'm.
Claro, las apoyamos totalmente. Lo único que es eso, al final la vida, la conciliación, no te deja hacer otra cosa que tener que traerlos a la guardería y no poderles darle el apoyo 100% para que no tengamos que traerlos.
Parlant, de fet, d'un conflicte laboral que se focalitza especialment en uns salaris mínims, ens expliquen també la desigualtat laboral. Existeixen clares diferències, expliquen entre les treballadores segons quin tipus de contracte tenen, i les condicions laborals, diuen, amb ràtios molt elevades, càrrega de treball important i falta de reconeixement professional. L'educadora Aina Caimari recorda la importància d'aquesta etapa educativa. L'escoltam.
el 0-3 és on comença tot, és on s'inicia aquests infants que agafin confiança, seguretat. Després, a nivell emocional, també necessiten un bon reforçament des de baix. Si nosaltres no fem una bona feina, després és molt complicat continuar que ells se vagin desenvolupament d'una manera integral.
Aquesta és, per tant, ara mateix la situació aquí en aquesta escoleta infantil de les cases noves a Marratxí. De mica en mica, com vos deia, van arribant algunes famílies, molt poques, majoritàriament són mares, i hem de pensar que tenen, com vos deia, aquest horari reduït de 7:30 del matí a la 1, i també sense servei de menjador i en serveis mínims decretats per la Conselleria d'Educació. Companys.
Gràcies, Caterina. I si avui no hi ha una reacció per part de les patronals, els sindicats han avisat que convocaran una nova protesta per dia 20 de maig. Per a la jornada d'avui, la dels empresaris han criticat els serveis mínims decretats per la Conselleria, que impliquen la presència obligatòria, ho dèiem ara, del director i d'una educadora per cada 3 classes. José Luis Picó, president de la Federació d'Escoletes d'Infants de la Petita i Mitjana Empresa de les Balears.
Hauria de ser molt més alt, almenys d'una tutora per aula. I altres ens demanen una tutora cada 3 aules. És a dir, un centre en 5 aules ha de tenir 2 persones. Val? Entonces, és veritat que nosaltres, a l'hora de fer feina, què passa? Que nosaltres ho hem informat a les famílies, i lògicament les famílies, si han de tenir 60 nens tot mesclats amb 2 educadores, potser hi haurà qualcunes que no els aduran.
Estaran pendents de com transcorre aquesta jornada de vaga a les escoletes de 0 a 3 anys a les Illes. Són les 8 i 11. I avui també és notícia el creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha començat la travessa des de Cap Verd fins a Tenerife, on està previst que atraqui aquest cap de setmana. Ara bé, el més segur és que els prop de 150 passatgers quedin dins l'embarcació fins dilluns 11, quan arribin els avions, i cadascú pugui ser evacuat al seu país. El virus ha causat la mort de 3 persones del total dels 8 casos sospitosos, i d'aquests 8, 3 han estat confirmats amb proves de laboratori.
Una vegada el vaixell arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament, i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva, que dependrà de quan s'estimi que van estar en contacte amb el virus. El període d'incubació és de 45 dies, un mes i mig. Mònica García és ministra de Sanitat.
Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
En paral·lel, s'han evacuat de l'embarcació 3 persones contagiades. Anaven cap als Països Baixos en 2 avions ambulància, però un d'ells, amb 2 casos a bord, ha hagut de fer escala tècnica a Gran Canària després que el Marroc els ho negàs. El motiu va ser un problema elèctric en el sistema de suport vital al pacient. Des d'ahir, l'avió és a les pistes de l'aeroport i espera l'arribada d'una altra aeronau medicalitzada per fer el canvi. A més, els passatgers del vaixell han avisat que 23 turistes van baixar del creuer a l'illa de Santa Helena quan encara no havia transcendit públicament l'alarma sanitària, per tornar cadascú a casa seva amb un avió de passatgers.
De fet, dels 8 casos, n'hi ha un que s'ha localitzat a Suïssa. És un home que havia estat al vaixell que va desembarcar abans de declarar-se el brot. Hem de recordar que les persones que queden a bord són asimptomàtiques, els casos amb símptomes, i els cossos dels morts ja han estat evacuats del creuer.
El primer cas en iniciar els símptomes amb febre, mal de cap i diarrea va ser el primer en morir, va ser l'11 d'abril. Se sospita que els contagis s'han produït dins la nau, ja que la soca d'antivirus del brot és l'anomenada Andes, que és l'única que ha demostrat que s'encomana entre persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les infeccions d'antivirus registren una mortalitat d'entre l'1 i el 15% a Àsia i Europa, i del 50% a Amèrica. No existeixen tractaments específics ni vacunes, però l'atenció primerenca i la derivació a una unitat de cures intensives poden millorar la supervivència.
El punt que ha generat controvèrsia a Espanya, però, és que el vaixell ja sense infectats faci aturada a les Illes Canàries. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, acusa la ministra Mònica García de deslleialtat institucional.
Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, 3 días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde.
El govern espanyol sosté que ells només han seguit indicacions de l'Organització Mundial de la Salut. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que Espanya col·laborarà amb aquesta crisi per una qüestió d'humanitat.
En el MV Ondius viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores. Todos ellos y el conjunto del pasaje evidentemente se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela és Canàries.
Enfront del renou mediàtic que provoca el brot d'antivirus, els experts insisteixen a fer una crida a la tranquil·litat. Cal recordar que en general només es contagia per contacte directe estret amb els fluids dels rosegadors o per inhalació de partícules dels seus excrements. En el cas de la variant en què s'han contagiat els passatgers Landes, es pot transmetre entre persones, però ha de ser en ambients molt tancats i el contacte ha de ser directe, estret i profund. El cap de Vigilància en Salut Pública és Ramon García.
Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
A les 8:30 en parlarem amb Xavier Mesquida, que és el cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran de manera individual l'ordre de sortida de les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha activat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions que s'han presentat contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
El portavoz de l'Ajuntament, Llorenç Bausà, defensa que la decisió respon al greu deteriorament de l'antiga presó abandonada des de final dels anys 90 i assegura que l'espai presenta problemes d'insalubritat i també riscos per la seguretat.
L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
El president de l'Associació de Veïns de Casca Piscol, Son Busquets, Vial González, considera que el desallotjament no resol el problema de fons, ja que moltes de les persones que viuen a l'antiga presó es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat.
No va resoldre el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres, la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans, principalment, es sabe que aquesta gent se li doni una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades, o aquí mateix, no ho sé.
De fet, algunes de les persones asseguren que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
Ma, no sabes dónde vives para ahora, dónde vives, no sabes.
L'Ajuntament insisteix que ofereix alternatives residencials temporals a aquestes persones afectades, tot i que de moment ningú no ha acceptat les opcions.
I després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Maó i molts anys d'inactivitat del Consorci que l'ha de preservar, aquest dimecres s'ha anunciat que es reactiva l'organisme amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions. Axel Camarasa.
S'actuaran els punts més crítics com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginne Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat. También imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Maó. El batle és Héctor Pons.
Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
I l'habitatge serà un dels temes que es tractaran a la quarta conferència de presidents que tindrà lloc avui a Formentera.
La presidenta Marga Provenç hi serà i començarà a les 11 del matí. També hi seran presents responsables de tots els consells insulars. A banda del d'habitatge, a la reunió també es parlarà dels efectes de la guerra de l'Iran i de qüestions relacionades amb la mobilitat i amb les costes.
Investigant la mort d'un jove britànic a Santa Marga Lida, el seu cos va ser trobat ahir i el cas ja està en mans de la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
La policia local de Santa Marga Lida ha trobat el cos del jove mort i en signes de violència, però no es descarta que s'autolesionés després d'una llarga nit de festa. Està previst que les pròximes hores li facin l'autòpsia i es puguin resoldre més detalls d'aquest incident i si hi ha implicada alguna tercera persona.
Hi ha hagut un accident laboral a Palma. Un operari de 43 anys ha resultat ferit crític després de caure des d'una gran altura en una obra.
Un fet que varen passar ahir i fins a aquest lloc s'hi varen haver de desplaçar serveis d'urgències del servei mèdics i patrulles de la policia local i nacional. El treballador va ser evacuat a Son Espases amb un politraumatisme greu.
I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, l'any 2024. L'acusat també serà jutjat a final d'any per la mort de la dona.
Un jutjat penal de Palma considera provat que va maltractar físicament i psicològicament la seva dona durant 15 anys. La sentència recull també diverses situacions de violència i de control cap a la víctima per part de qui era la seva parella. La dona va denunciar aquests fets més abans de la seva mort. L'home està acusat de mort violenta i serà jutjat el mes d'octubre.
I continuem ara amb la crònica dels tribunals. Ha quedat vist per a sentència. El judici del cas Mascaretes va acabar a nit després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats, per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
El primer torn de paraula va ser l'exassessor ministerial, Koldo García, per a qui la Fiscalia demana de 9 anys i mig de presó. Va assegurar que l'advocat del PP li va oferir col·laborar enganyant.
Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado por todos los medios. No puedo realizar ningún proyecto ni nacional ni internacional. Mi familia la he perdido, mis amigos los he perdido, pero es que les entiendo, lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se van a acercar a mí? Si toda persona que s'ha acercat a mi ha sido destruïda mediàticament.
Ara per ara, Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez lideràs la trama d'aquest cas i continuen les discrepàncies entre les acusacions populars per la rebaixa de la pena al comissionista Aldama que planteja el Partit Popular.
Perquè segons el fiscal Alejandro Luzón, el president espanyol no era el número 1 d'aquesta presunta trama corrupta, tal com afirmà, sense proves, l'empresari.
No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Per part seva, la defensa de l'exministre Ábalos ha volgut remarcar que l'exparella del ministre, que també va ser una figura clau en el procés, Jessica Rodríguez, va ser un ganxo, diu, d'Aldama.
I avui es reprèn a l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen, que investiga una presumpta trama parapolicial que espiava l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
Declara qui era el cap de processos selectius de la policia en el moment que l'antic xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, va ingressar en el cos. També intervendran en qualitat de testimonis, un funcionari de presons i els policies que van participar en aquests registres.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:25, moment ara pels esports.
Informatiu Matí. Esports.
I encet amb la informació esportiva, parlant avui del Real Mallorca, que continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió. Una salvació que requereix guanyar diumenge a Son Moix, a la que serà la primera de les quatre finals que queden els vermells. El capità Martín Valient, protagonista i el programa Esports 3, parla de màxima concentració.
Depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
L'eslova posa també l'accent a no deixar escapar punts a Somos.
Obviamente ahora tenemos partido en casa con nuestra gente que en últimos partidos en casa nos ha dado un grandísimo empujón, nos han ayudado muchísimo para conseguir esos puntos. Igualmente en Girona una gran entrada y eso para nosotros es muy muy importante y por eso el domingo en casa tenemos que jugar absolutamente todos para conseguir los 3 puntos.
A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules, un duel en què pot assegurar la permanència. Quan falten 3 partits per disputar-se, el conjunt blau-cel es nova a la classificació i té 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la pròxima temporada. El davanter Davo ha parlat d'ambició.
Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí, y bueno, Y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
I els que volen pujar a la primera federació són l'Atlètic Balears i el Poblense, que encetaran aquest cap de setmana el play-off d'ascens. L'equip blanc i blau jugarà l'anada diumenge, finalment a les 7 del capvespre, al camp del Coruixo Gallec. Escoltam el seu jugador, Jaume Pol.
Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tant afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
Tant aquest partit com el Numancia Poblense, les 12 del matí, es podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. A la Champions ja està definida la final. PSG contra Arsenal. L'equip francès va empatar 1-1 al camp del Bayern de Múnich, deixant així el global de l'eliminatòria en 6-5. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
Per tant, a la final hi haurà duel d'entrenadors espanyols. El PSG de l'Asturià cercarà revalidar el títol contra un Arsenal dirigit per Mikel Arteta, que vol aconseguir la seva primera Champions. I a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui vespre el partit de tornada de les semifinals al camp de l'Estrasburg. Els madrilens, recordam, el partit d'anada s'imposaren per 1-0. I un darrer apunt en futbol, perquè el Barça de les mallorquines Cata Coll i Patrick Jarro va celebrar ahir el títol de campiones de Lliga. Tot això després de golejar per 5-0 el Llevant. D'aquesta manera, el club blaugrana ha aconseguit ja la seva 11a Lliga i ara deixa la mirada posada en el triplet. En futbol sala, l'Illes Balears, Palma Futsal, ja és a terres italianes preparant la semifinal de les Champions. L'equip mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre. Escoltant Fabinho, jugador del Palma Futsal.
Tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos porque, como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra. Entonces tenemos que aprovechar porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
La semifinal entre Illes Balears, Palma Futsal i Étoile Levallois la podreu seguir demà en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I un darrer punt en tennis, perquè Jaume Munà va caure ahir a la primera ronda del Masters 1000 de Roma contra Arnaldi per 3-6, 6-3 i 3-6. I en tennis acabam la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dijous. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot Espanya, també aquí a les Balears, fan vaga, reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil.
També millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Els serveis mínims impliquen avui el director de cada centre i una educadora per cada 3 classes. La patronal els considera insuficients.
I el vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife, va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana.
Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. El brot ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa, famílies afectades per l'explosió de gas a l'edifici de l'Ibavi del barri de Can Cantó denuncien abandonament i manca de respostes per part de l'administració. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els residents asseguren que 2 setmanes després del sinistre segueixen entre obres defectuoses, riscos elèctrics, alarmes sense control i sense un interlocutor clar per part de les administracions. Denuncien que continuen sense informació clara i sense saber com han de procedir tant en l'àmbit legal com mèdic.
I la reactivació del Consorci del Penya-Segat de Maó es fa realitat amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Enguany ja es disposarà de més de 2,5 milions per iniciar les primeres actuacions i garantir la seguretat de l'entorn. S'actuarà als punts més crítics, com la Costa d'Esmoret, on al desembre, recordem, va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Gin Xuriguer. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions i disposarà aquest consorci de personal propi.
I l'associació LGTBI Benamics finalment celebrarà la Revetlla de l'Orgull a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà si s'accepten un parell de condicions que han posat. Així ho van decidir ahir, després de reunir-se en assemblea i abans en l'Ajuntament per acostar posicions després de la polèmica d'aquesta setmana. El consistori insisteix que mai havien descartat coorganitzar l'Orgull en l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per falta de personal municipal.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè s'ha produït un accident avui matí a la via de cintura a Palma, que està provocant algunes retencions més grosses del cas habitual. Dani Fornés, bon dia.
Que tal? Molt bon dia. Pues sí, fa una estonet a la via de cintura en sentit aeroport, a la cintura de la sortida cap a Escarrera o un poc més endavant. Ha hagut una topada que ha deixat vehicles que estan ocupant part dels carrers i això està ocasionant retencions importants. Ara mateix, des del túnel de Gènova, hasta la sortida fins a Escarrera o trobaran circulació molt lenta en sentit cap a l'aeroport. També hi ha retencions a l'entrada a la via de cintura, donant des de l'autopista d'Inca, i en sentit Andratx a trobar-se les retencions habituals en aquestes hores a l'altura de la taulera. És tot per al moment. Molt bon dia.
Informació del trànsit, per tant, ara en aquesta hora, quan són les 8:33, anem en directe a les Canàries. On d'aquí a uns dies arribarà el creuer afectat per un brot d'antivirus. Està previst que el vaixell hi atraqui aquest cap de setmana, però no serà fins dilluns que arribaran els avions i els passatgers seran evacuats. Recordem que en total hi ha 3 persones mortes i 8 casos sospitosos. A Tenerife hi ha Joan Guirado. Bon dia, Joan. Quina és la darrera hora?
Bon dia, sí, doncs que fa tan sols unes hores han sortit des de l'aeroport de Gran Canària les tres persones infectades de símptomes que estaven dins un avió que estava espatllat a la terminal de l'aeroport de Gando, ja amb destí a Amsterdam per ser hospitalitzades. Entre ells hi ha el metge del vaixell, el metge del creuer, que és el que estava en un estat més greu, tot i que ha millorat en les últimes hores. El vaixell segueix el seu curs des de Cap Verd fins a Tenerife, on està previst que atraqui el proper diumenge al port de Granadilla de Bona, un port secundari de l'autoritat portuària de Santa Cruz de Tenerife. Serà dilluns, segons el Ministeri de l'Interior, quan començarà el desembarcament i arribaran també els avions tant de l'exèrcit espanyol com dels altres països per tal de repatriar les diferents persones que hi anaven a bord.
Gràcies, Joan, en directe des de les Canàries, i avui dedicam l'entrevista a parlar precisament d'aquest brot d'antivirus. Saludam Xavier Mesquida, que és el cap de secció de microbiologia, coordinador també de la unitat d'infecció hospitalària de l'Hospital de Manacor. Bon dia, senyor Mesquida.
Bon dia.
I m'agradaria demanar-li primer de tot com és, si ens pot explicar com és aquesta variant andina de l'antivirus que ha infectat els passatgers d'aquest creuer que es dirigeixen cap a les Canàries.
No, mira, un poc la preocupació que ve per aquest virus és perquè de tota la família d'antivirus, que n'hi ha molts, sobretot estan distribuïts més a la zona d'Àsia i d'Amèrica, clar, la característica que el fa un poc especial en aquest virus és que se pot transmetre de persona a persona. És a dir, que necessites un contacte molt estret, però la transmissió de persona a persona existeix. Tots els altres tipus d'antivirus que hi ha no se transmeten entre persona i persona, sinó que necessites un contacte amb animals infectats. Bàsicament ho tenen a reservori, són les rates, diferents tipus de rates, i necessites un contacte directe en els excrements de les rates, en sorí o en els excrements de les rates, tant perquè tinguis un contacte directe perquè ho toques, com a vegades d'immagatzems allà on hi ha rates, quan aquests excrements s'assequen, se poden produir aerosols, i si es ponen llocs on estan molt tancats, tu quan entres pots inhalar aquests aerosols i infectar-te. Això seria el mecanisme de transmissió principal de tots els antivirus. Quin és el tema? Que la variant andina sí que se pot transmetre de persona a persona, i per això s'està generant un poquet aquesta alarma.
I com es produeix el contagi amb aquesta variant?
No, mira, el contagi en aquesta variant se produeix igualment, sobretot, o sigui, la manera més efectiva és el contacte amb els excrements de les rates, i després amb el contacte molt estret entre persones. O sigui, la gran diferència amb altres virus, com per exemple que estan més acostumats, com el virus de grip, o recentment la pandèmia de coronavirus, eren virus que tenien una transmissió per via respiratòria, per gotetes, i sobretot el coronavirus per aerosols. Per tant, per això el va fer tan transmissible i va generar els problemes que ens va generar. En aquest cas, necessites un contacte estret entre les persones. O sigui, no basta un simple contacte esporàdic, necessita un contacte de més temps i estret. Això és el que nosaltres li deim, sobretot en convivents. Per això els dos primers casos que se van donar, el primer home, bé, que són una parella, que de fet s'han mort tots dos, clar, eren una parella que van ser, clar, estaven en la mateixa habitació, compartien aquest espai, no se sap qui va ser el primer que se va contagiar, però un ho va contagiar després a l'altre. O sigui, és per contacte directe entre les persones, un contacte molt estret.
Per tant, això fa que les possibilitats de contagi siguin menors, i per tant també la preocupació, no?, perquè aquest virus pugui arribar a situacions com la que vàrem viure amb la pandèmia de la Covid.
Clar, evidentment. Te faré una reflexió. Si això no hagués passat dins un creuer com ha passat, ni m'ho haguéssim enterat. Perquè l'antivirus, a la zona dels Andes, a l'Argentina, Xile, Sud-amèrica, moltes de zones d'Àsia, cada any hi ha casos i cada any hi ha morts per antivirus. Ara no recordo exactament la xifra, però el govern argentí ja ha dit el número de casos que ha hagut un guany, i sí que han comentat que era un any que especialment hi havia hagut més casos de lo normal, però estan xerrant de que no arriba un centenar de casos, o sigui, que són pocs. Per tant, són virus que no són molt transmissibles, ¿vale? Per tant, si sense tenir una gran capacitat de contagi, és realment molt mal de fer que ens trobem en una situació com ens vam trobar en la pandèmia. Bueno, te seré clar, si aquest virus no muta, no mutàs i començàs a adquirir una infectivitat, una contagiositat molt més alta, és pràcticament impossible que això dugui a una situació d'una pandèmia a nivell mundial. I una altra cosa que vull que quedi clara, quan varen tenir els problemes del coronavirus, vull recordar que va ser un virus nou. El coronavirus ja ens el coneixíem, hi havia molt de tipus de coronavirus, però el coronavirus, el SARS-CoV-2, que se'l va... que el vàrem seqüenciar, quan se va seqüenciar el seu codi genètic, vàrem veure que era un virus nou. El Santavirus, en dir, no és un virus nou, és un virus conegut, que ja t'ho dic, que a Amèrica controlen, coneixen i que tenen casos cada any. Si això justament s'ha traslladat de les persones que se'n van allà i que probablement la hipòtesi més clara a dia d'avui és que aquest matrimoni ja va venir contagiat de fora, i una vegada estàs dins un vaixell, clar, heu de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones, en aquest cas era un creuer de luxe i per sort no hi ha tanta de gent, però s'hi junten moltes persones a dins un espai tancat, per tant facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins el creuer, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any a Argentina.
Mm-hmm. I senyor Mesquida, li volia també demanar quins són els símptomes per a les persones infectades i també quin és el percentatge de persones que pot tenir problemes greus.
Mira, és que, clar, aquests virus van des de una persona asimptomàtica a persones que tenen una sintomatologia que no seria molt diferenciable del grip. De fet, per les notícies que he llegit en premsa, en els mitjans de comunicació, la primera sospita que varen tenir en el primer cas va ser que tenia un grip. I després venen les complicacions. Clar, llavors, és veure que és un virus que se pot complicar molt, és un virus bastant amb un percentatge de letalitat molt elevat. Crec que aquesta soca se'n va pràcticament en el 20% i hi ha antivirus que encara tenen percentatges de letalitat més alts. Això vol dir que són virus potencialment mortals, per això també generen aquesta alarma. Si hagués estat qualsevol tipus de virus, no s'hauria generat l'alarma. L'alarma se genera perquè és un virus bastant letal. Per tant, ja t'ho dic, fins a un 20% dels casos que poden acabar morint. I després, potser hi haurà fins a un 40% dels casos que se poden posar molt greus. I llavors ja, com sempre, depèn de la susceptibilitat individual, de les comorbilitats, això són les patologies que tu tinguis de base. En poques paraules, en resum, te diríem que un 60% ho podríem passar des de pràcticament sense símptomes a símptomes molt prescuts en el grip, i llavors hi haurà un 40% que se poden posar greus i fins un 20% que poden morir per complicacions, en aquest cas de la variant andina, sobretot per complicacions a nivell pulmonar i cardíac. Les variants asiàtiques afecten més en el renyó, aquestes afecten sobretot a nivell de pulmons i de cor.
Mm-hmm. Sí, com sigui, aquests pròxims dies estaran ben pendents d'aquest virus i d'aquest creuer que ja és de camí a Tenerife. Xavier Mesquida, cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Amb aquesta entrevista arribam a les 8:42. Repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà avui davant del Pla del Congrés per abordar la crisi per la flotilla Global Summit interceptada per Israel.
A la nau capturada a Tel Aviv hi ha 175 activistes detinguts de manera il·legal segons consideracions del govern. Entre ells hi ha un espanyol d'origen palestí, això sí, Saif Abu Keshek. El que se sap de moment és que Saif es troba bé dins les horribles circumstàncies, diuen textualment, en les quals es troba.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, apunta a un acord imminent amb l'Iran després d'haver mantingut converses positives durant les darreres 24 hores.
També assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears.
In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly.
Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans havia amenaçat l'Iran amb atacs de més intensitat si no acceptaven aquest pacte, i pot després que Teheran hagi qualificat la proposta dels Estats Units d'esbiaixada.
I encara a l'Orient Mitjà, a nit, Israel va atacar el Líban. En concret, va bombardejar la capital, Beirut, i ho va fer enmig de l'alto el foc vigent des de mitjans del mes d'abril.
I al·leguen que el seu objectiu és el comandant d'una unitat d'elit de Hezbollah. En un comunicat han afirmat que cap terrorista pot gaudir d'immunitat i que arribaran a tots els assassins, tot quan Israel adverteix que estan preparats per atacar l'Iran i que tenen un llistat d'objectius per abatre en cas que la guerra es reprengui.
I un jutge de Nova York publica la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein. La nota s'hauria trobat pel seu excompany de cel·la en una novel·la gràfica.
A la breu nota s'hi pot llegir: m'han investigat durant mesos i no han trobat res, o... és un privilegi poder triar el moment per dir adéu. La veracitat del paper encara no ha estat comprovada, en qualsevol cas, per les autoritats.
I encara als Estats Units, el secretari d'Estat d'aquest país, Marco Rubio, arribarà a Roma amb l'objectiu de reconduir la relació amb el papa i amb Giorgia Meloni, la primera ministra d'Itàlia. Aquest viatge s'ha fet després d'unes dures crítiques de Donald Trump a les dues figures fa unes setmanes.
Rubio estarà avui a la ciutat del Vaticà, tot per mantenir una audiència amb el pontífex. Tot i el rebuig de Lleó 14 a davant diverses polítiques de l'administració Trump, el secretari diu que vol abordar amb el papa la distribució d'ajuda humanitària a Cuba. Serà demà quan es farà la reunió amb Meloni abans de tornar després cap a Washington.
Lleó 14 que arribarà a Espanya dia 6 de juny a Madrid, un viatge que inclourà escales també a Barcelona, a Gran Canària i a Tenerife. 8:45.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia, ben amics. Finalment celebrarà la revetlla de l'Orgull a Palma si l'Ajuntament accepta les dues condicions que han posat damunt la taula. Així ho van decidir ahir a hora baixa després de reunir-se en assemblea i abans en cort per acostar posicions després de la polèmica d'aquesta setmana. Tot d'una, ampliem aquesta informació, també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues de matí complicat. Avui un accident a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, a l'altura de la sortida cap a Esquerra d'Aragó, està provocant retencions importants. Ara mateix ja pràcticament des del túnel de Gènova fins a la sortida cap a Esquerra d'Aragó, a la via de cintura en sentit aeroport trobaran retencions. També dificultats per arribar a Palma des de l'autopista d'Inca, també una atropada. Pràcticament a la incorporació en la via de cintura a l'autopista d'Inca està també duent retenció pràcticament des de Marratxí, trobarà circulació molt lenta fins a l'arribada a Palma. També petites retencions, les habituals, en sentit Andratx, a la via de cintura, a l'altura de la sortida cap al carrer de Boi, també a l'altura de la Taulera. És tot per un moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Comencem aquest espai de notícies parlant de les obres per a la rehabilitació exterior de l'excursiador Palma, que començaran durant el primer semestre de l'any que ve. El projecte tindrà una durada d'11 mesos i les obres costaran 1,8 milions d'euros.
La proposta ja va ser aprovada al febrer per la Comissió de Centre Històric i preveu actuacions en els elements de fusta i metall de les façanes i en el sistema de canalització de l'aigua de pluja. La Junta de Govern Municipal ha aprovat el projecte bàsic. El regidor portaveu, Llorenç Bausà, ha catalogat la intervenció d'històrica en la conservació del patrimoni públic.
Ens trobem davant una fita històrica, una vegada més, perquè, com deia, el que feim és posar en valor per part d'aquest equip de govern la conservació del nostre patrimoni i no abandonar segons quins espais municipals.
El regidor també s'ha compromès a incloure les millores laborals que reivindiquen els socorristes de Palma en la pròxima licitació del concurs l'any que ve.
També per la inseguretat ciutadana que afirmen hi ha a les platges. El col·lectiu ha convocat una vaga el 24 de juny per la manca d'infraestructures en els arenals de la ciutat.
Lamento si ayer hubo una reunión en la cual pues no quedaron las cosas claras. Yo de verdad, pues como máximo responsable, pues les digo que bajo mi responsabilidad yo asumo lo que les dije y veo que es factible y por lo tanto mi intención es que se incluya en el futuro pliego.
I ho dèiem en portada. Benamics finalment celebrarà la Revetlla de l'Orgull a Palma sempre que es compleixin dues condicions, tal i com explica el coordinador i portaveu de l'entitat, Jan Gómez, després de l'assemblea celebrada a Llora Baixa.
Exigimos una fecha límite plazo que no pase del 15 de septiembre de este año de la publicación del contrato de Palma Educa, que es lo que garantiza que todos los centros educativos de este municipio puedan acceder a educación en diversidad sexual y de género y que el alcalde se comprometa a recuperar la cuelga de la bandera que se ha hecho los últimos 13 años.
Hores abans es van reunir amb l'Ajuntament de Palma per acostar posicions després de la polèmica d'aquesta setmana. El consistori insisteix que mai havien descartat coorganitzar l'orgull amb l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per falta de personal municipal. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
Al final se ha montado durante esta semana pues un show o por unos malentendidos que obviamente pedimos perdón por estos malentendidos. También nosotros ya trasladamos las disculpas a la entidad por no haberles contestado de enero a marzo.
D'aquesta manera tanquen setmanes de polèmica al voltant de la celebració de la Revetlla, que finalment, si Cort accepta aquests requisits de Benamics, tindrà lloc el 28 de juny.
8 i 50 minuts, canviem de qüestió. El Consell Insular reuneix avui la Comissió de Transparència. Es tractarà la polèmica sobre la utilització de dos cotxes de la institució, segons l'oposició, per a usos personals per part del vicepresident Pedro Bestart.
La comissió es reuneix dues vegades al mes i participen tots els grups polítics del Consell. Segons ha criticat l'oposició, Bestart hauria fet servir els vehicles per motius aliens a la seva jornada laboral, un fet que ell nega.
No em platica en cap moment el cotxe com us particular, sinó per fer feina, perquè vull dir, el que faig és feina. Sí que estic tot el dia, vull dir, perquè estic de matí fins a molt tard fent feina, i bueno, que aquell empleat el cotxe oficial, no, el cotxe de departament, sí que l'he empleat, però mai en caràcter personal, sempre en caràcter de fer feina.
La compareixença de Pedro Bestart serà a la comissió a les 11 del matí.
Més qüestions. Les indemnitzacions previstes pels danys ocasionats al cultiu de patata de Sa Pobla ja superen els 600.000 euros. Segons la Conselleria d'Agricultura, la línia d'assegurança agrària s'acosta al límit màxim de subvenció pública, permès per la normativa europea. Els agricultors, en canvi, asseguren que no basta per cobrir costos de producció.
En total, els episodis meteorològics han afectat 250 hectàrees assegurades amb una producció valorada en més de 3 milions d'euros. Fins ara ja s'han abonat més de 400.000 euros en indemnitzacions, els quals se'n sumen 200.000 més encara en fase d'estimació. Una ajuda, però, que segons Joan Mateu, de Mateu Esport, no arriben a cobrir els danys ocasionats.
Seguro que ajuda, molt, molt agraït i molt bé, però que els nostres siniestros que van tenir va ser importantíssim. Mai en història, jo duc quasi 50 anys en el món de l'exportació, mai havíem tingut unes seqüències de vent tan continuades i tan destructives.
Durant la campanya de 2025, 63 agricultors varen contractar aquesta assegurança amb ajudes públiques que varen cobrir prop del 65% del cost de la prima. Actualment, el suport públic gairebé arriba al màxim del 70% permès per la normativa europea. Tot i això, el sector reclama més ajuda per part de l'administració.
I llargues cues de residents en el primer dia per sol·licitar les targetes d'estacionament al Cúdia. L'Ajuntament i la policia local han habilitat més de 1.000 places exclusives per a les persones empadronades a diferents zones de la localitat i del port. Molts de residents no podien aparcar prop de casa seva per la gran quantitat de vehicles que hi ha al municipi.
Les targetes es poden sol·licitar de manera presencial a les oficines davant del pavelló municipal de 8:30 a 1:30 del migdia de dilluns a divendres o telemàticament. Només és necessari aportar el DNI o el NIE. L'Ajuntament destaca que és urgent que s'hagin repartit gairebé totes les targetes abans de l'estiu per poder sancionar els nous residents. La Pol de Salcúdia és a Fina Linares.
Hi ha hagut moltíssima de gent que ha anat a sol·licitar-lo. Els hem de dir a tots que estiguin tranquils, que tots els vehicles empadronats a dins del CUDI tindran aquesta targeta verda, vull dir que no importa que venguin tots el mateix dia. A més, finca és 8, més o menys 80 o 90% de la gent que ho hagi sol·licitat no se posarà en vigor, vull dir, no se multarà fins que la majoria de residents tinguin la targeta verda.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I ja ho sentiu, compte enrere perquè Soy acull el Firó. Avui s'investiran Lina Santpol Bisbal i Sílvia Arbona Santpol com a valentes dones d'aquest 2026.
L'acte se celebrarà a les 7:30 de l'hora baixa a l'església de Sant Bartomeu del municipi. En aquest mateix esdeveniment es llegirà el pregó de festes enguany a càrrec de Patrici Eugenio Dons.
Amb aquesta cita, amb aquesta proposta per avui hora baixa, arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Anem amb la cultura.
Canto porque...
És una de les autores més destacades de la nova generació d'escriptors russos de ficció fantàstica. Se la descriu com a la reina del terror rus i se la compara amb Stephen King. Parlam d'Anna Starobinets, exiliada a Barcelona d'ençà de la invasió d'Ucraïna, també periodista, guionista de cinema i de televisió i una de les convidades de la COM, el Festival de Literatura i de Pensament Contemporani de la Mallorca Literària, que es va posar en marxa ahir. L'escriptora parlarà sobre el relat de l'obscur amb Lucía Pietrelli. Serà avui a les 7 a l'Aljub d'Esbaluart Museu. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. La guerra d'Ucraïna va descol·locar la seva vida. Quan va esclatar es trobava a Geòrgia i allà va quedar amb la seva família confiant que el conflicte acabaria aviat, però no va ser així. I conscient que no volia que els seus dos fills creixessin en una societat dirigida per Putin, no tornar a Rússia i s'exiliar a Barcelona. Allà on els seus llibres es publiquen sense por, contràriament al que passa al seu país, on afirma la censura ha arribat també a la literatura. No es pot parlar del president. No poden haver-hi personatges LGTBI+, no es pot parlar de la guerra. Per tot plegat, per no posar en perill de presó els seus editors, els llibres fins ara èxit de venda, ella creu que no es podran llegir més al seu país natal. No està prohibida, però lamenta, és qüestió de temps.
I'm not really prohibited, but in literature, but I think it's a matter of time, unfortunately.
Els seus relats, la majoria de la seva producció, no són ni ciència-ficció ni realisme màgic, sinó que combinen les dues coses. El seu darrer llibre, la novel·la El cau de la guilla, és un thriller místic d'aventures a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. S'ha publicat en català per Mai Més, tot just l'any passat. Però va ser el seu únic llibre de ficció, Tienes que mirar, el relat autobiogràfic i terrorífic sobre el dol perinatal, quan el seu nom va transcendir el vessant cultural i va esdevenir un fenomen social. La descripció, la denúncia d'un sistema sanitari sense humanitat i on les dones no tenen cap dret sobre el seu cos, va trasbalsar el sistema i provocar fins i tot canvis. Però tot això es va aturar per mort de la guerra i l'autora no creu que es torni a posar en marxa.
Such an anti-humanistic social approach that I do not really expect that any other changes would be taken in this field and I'm afraid that there'll be the regress.
La seva presència, com dèiem, s'inclou en el marc del Festival de Literatura i Pensament Contemporani La Coma, que fins dissabte s'entrarà i es debatrà sobre el fil del relat de la mà de veus com Marian Enríquez, Ampar Moliner, Desiree de Fez o Carlota Gurt.
I la mítica productora d'animació japonesa, Studio Ghibli, creada per Hayao Mizanagi i responsable d'obres mestres com El viaje de Chihiro o El castell ambulant, ha estat guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
I el jurat ha volgut destacar que aquest estudi ha transformat de forma excepcional la creativitat en coneixement i comunicació i que ho ha fet a través d'un procés artesanal de gran imaginació. L'estudi, afirmen, ha creat històries universals i amb valors humanistes com ara l'empatia, la tolerància i l'amistat, així com el respecte a les persones i la natura. El premi reconeix també que les pel·lícules transcendeixen generacions i fronteres i són un referent pels desafiaments de la societat globalitzada i la protecció del medi ambient. Valoren també que el seu cinema enalteix la bellesa del dia a dia i converteix en part essencial de les narracions els instants de silenci i contemplació.
I acabam amb un apunt al Festival Internacional de Música de Deia, a terra per primera vegada a Menorca. Dissabte ofereix un concert preludi amb el saxofonista Rodrigo Vila i amb el pianista Alfredo Oyagüeza, la cavatina de Mau. El programa oferirà un viatge musical que uneix cultura popular i bandes sonores de cinema, amb peces de compositors reconeguts com Manuel de Falla, Ennio Morricone, John Williams i Astor Piazzolla, entre d'altres. Són ara a les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys estan convocades avui a una vaga nacional. Reclamen millores salarials i la dignificació de les condicions laborals i aquí a les Balears el desbloqueig del conveni col·lectiu d'educació infantil. El govern ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Cada centre hi ha com a mínim la directora i una educadora per cada 3 classes. Caterina Bany, bon dia. Ets a l'escola infantil de Ses Cases Noves a Marratxí. Com ha començat la jornada?
Així és, idò, ha començat, ho diríem així, s'ha iniciat amb molt poca afluència de famílies i, per tant, de retruc dels infants de 0 a 3. Aquí hem de dir que de mica en mica van arribant algunes mares, majoritàriament, també algun pare, s'han de dir que molt poques, molt poques.